A la Vinoteca tens la millor cervesa del món?
I tant, la Cap d'Ona.
Tens el millor rom del món?
I tant, el Siete Villas.
Tens el millor whisky del món?
I tant, el Tomatín. I també la millor aigua del món, la Benassal.
La Vinoteca, a la plaça Mercat d'Olot.
Ho tens clar?
I tant que sí!
Ho tenim claríssim cada dimarts en aquesta hora del migdia que estem parlant amb un dels establiments d'Olot que tenen gairebé el millor del món.
I tant que sí!
Ah! Miquel Fluvià, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com estem?
Molt bé, molt bé.
Escolta'm, és veritat, perquè si fem un recompte i un repàs del que teniu allà a la Vinoteca, déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do. Les medalles d'or que teniu.
Sí, sí, és a dir, és una selecció. Quan escolleixes i selecciones, doncs pots escollir bones coses o coses mediocres. I bueno, la nostra elecció és escollir el millor del millor.
Molt bé, fantàstic, tu. Doncs el millor del millor el tenim a la Vinoteca, que es troba, com sempre, recordem-ho, en una de les cantonades, podríem dir, de la plaça Mercat d'Olot, al centre ben bé de la ciutat. Escolta, Miquel, la setmana passada vàrem parlar dels vins naturals.
Correcte.
Vàrem quedar penjant, com sempre, perquè, clar, com que sí, parlem sí. tant i vols explicar tantes coses que no tenim temps.
Sí, es van quedar pendents i van dir el pròxim dia, doncs, què és avui?
Parlarem?
Doncs parlarem, doncs, de l'essència blanca i del matiz.
Sí.
Aquells dos grans vins naturals dels que volia parlar i no ens va donar temps a parlar parlant del que eren els vins naturals, el biodinàmic, l'ecologia...
Bueno, exacte.
No en tornem a repetir, que vàrem dir...
No, ja vàrem explicar-ho. I qui vulgui repetir-ho o no ho hagi escoltat, ho pot buscar al podcast de la ràdio i allà trobarà doncs, l'espai de la passada setmana que parlàvem d'això.
Correcte.
I de l'anterior setmana que parlàvem del glutamato, per si estan una miqueta desanimats del que mengem, doncs per acabar-los de desanimar. Això m'ho han dit, eh? Això m'ho han dit moltes persones que ens van escoltar, dir, és que... M'ha quedat una mica deprimit, escoltant allò. Sí, és la realitat de la vida, tu.
Sí, no, mira, anècdota, això, a vegades les coses acabes lligant, el glutamato, doncs, és aquella alimentació que no és sana, que no és natural, i al final és una alimentació que t'acaba tallant la vida, no? Escurçant la vida. Vull dir, si tu vols viure anys, el que has de fer, som el que mengem, no? És menjar sa i natural, no?
Sí,
i l'altre dia, doncs, em trobava passejant. Jo tinc un gos, un golden, i passejant el gos, sempre que passa, quan et trobes que ve per l'altra banda un altre gos, els gossos es paren, no?
Sí, sí,
els gossos es paren, es saluden.
És el que té.
I els que sortim a passejar amb el gos, que el gos ens treu a passejar, doncs acabem parlant d'això, i va donar la casualitat que la persona que duia aquell l'altre gos, doncs ens havia escoltat per la ràdio
el programa del glutamat.
El programa del glutamat sòdic, no? I diu, ostres, això del glutamat, i va sortir una mica la conversa d'això d'escurçar la vida, això, i diu, ostres, diu, l'altre dia també escoltava per la ràdio d'això,
sí,
que parlaven de l'alimentació dels gossos. L'alimentació dels gossos, que els gossos, si vols que visquin molts d'anys, doncs els has de fer també una alimentació sana i saludable, no? I llavors, tot el que són els pinsos aquests artificials, que hi ha de més bona qualitat i més baixa qualitat, no és el millor per un gos. Tu, si un gos vols que visqui molts d'anys, el que li has de fer és una alimentació que tu et menjaries. És a dir, tu et menjaries tot el dia unes galatetes prensades que hi diuen que hi ha no sé què, o t'estimaries menjar trossets de pollastre, un arròs bullit, unes pastes, unes
sí, no,
verduretes...
Clar, ja està ben dit, el segon.
Doncs, el segon. No? Doncs, si tu vols que el teu gos visqui molts d'anys, fes-li una alimentació sana i saludable i viurà molt, molt més. No? Per exemple, el meu cas és un gos gran, un golden, que la vida d'un golden està com a molt en els 10 anys. I ja em porta 7. Vol dir que si vull que m'acompanyi alguns anys més al seu costat i que em tregui a passejar sovint, doncs l'he d'alimentar bé. I glutamax sòdic poc, i el que li hem de fer doncs és, bueno, alimentació sana i natural, com ens hem de fer tots nosaltres. Però ja tots en tornem a anar, no sé, per els terros
d'Úbeda. Sí, ara hem començat a parlar, volíem parlar dels vins naturals i ens hem anat al glutamat, perquè parlava d'això del programa. Només un apunt, molta gent diu, no, esclar, els nostres avis, per exemple, diu, són gent de ferro, diu, tenen 90 anys i encara estan amb aquella salut i aquella cosa, no?
Sí, sí.
Bueno, una gran majoria, no? Per què? Què menjaven abans?
Què menjaven abans, exacte. Sí, sí, no, i per això es dura el que es dura. I a part d'això, menjaven sa, natural, i estaven al camp, feien esforç, exercici físic, sense donar-se'n compte. És a dir, ni anaven a cap gimnàs, ni feien abdominals, ni feien absolutament res, però estaven molt bé físicament. És a dir, la feina de camp, sortir, caminar, no hi havia... Si feien desplaçaments, els desplaçaments a mida humana es feien a peu.
Sí, sí.
Que, bueno, doncs ja està.
Tot això que hem perdut avui en dia.
Sí.
Però molt bé. Exacte. Ara deixem el glutamat ja aparcat i anem pel que hem d'anar, que és, com dèiem, els vins naturals i sobretot d'aquesta essència blanca i del matit. Però abans de parlar d'aquests vins, jo crec que volies parlar de la marca, no?
De la bodega.
De la bodega.
Del celler que els fa.
Exacte.
Del celler que els fa. Perquè no podem parlar d'uns vins si no sabem primer d'on venen, qui els fa, quina filosofia hi ha darrere, i doncs, arrel de tot això, doncs podem acabar parlant dels vins i acabarem parlant, evidentment. No
sé si avui o la setmana vinent.
Bueno, en principi mirarem a veure si avui ens en sortim, no? Però d'entrada, l'essència blanca al matís, vins naturals, d'on venen? Són uns vins que venen de La Rioja, d'un poble que es diu Cenicero,
sí,
i d'un celler molt i molt petitet que es diu el celler Tritium. Considerat un dels millors cellers de Rioja, un dels cellers que estan elaborant un dels millors vins que pots trobar a Rioja, amb un prestigi realment, podem dir, a nivell universal, és a dir, que exporten un percentatge elevadíssim de la seva producció, prop del 80% doncs, del que elaboren va exportat a diferents països del món, bàsicament llegeixi doncs, Alemanya, Japó, Estats Units... És a dir, una exportació molt elevada, i el reste doncs, de la producció doncs, es queda a l'estat espanyol, però esclar, quan dic que són molt reconeguts, no vol dir que siguin popularment molt reconeguts, perquè estem parlant d'un celler molt petit, amb producció petita, amb una exportació molt gran, vol dir que al final el número d'ampolles que poden acabar voltant doncs, per les lleixes que pots trobar a les vinoteques doncs, de... pròximes que podem tenir doncs, al nostre territori, doncs són molt, molt i molt poques, no?
Yeah.
Però el que acaba voltant per aquí, el que sí la gent acaba reconeixent és que són productes de gran qualitat, arribant doncs, a un reconeixement, és a dir, els grans sommeliers, els grans enòlegs, coneixedors del producte, si tu els hi parles de Tritium, pràcticament tots el coneixen, és a dir, cosa que no és, el gran públic doncs, no és habitual que coneixin el celler, però sí que en el món professional es coneix doncs, el celler i és ja un gran reconeixement doncs, del producte, no? Arribant doncs, fins i tot a que hi ha algun sommelier que consideren, per exemple, que aquest, l'Essència Blanca, és un dels millors vins blancs que s'estan efectuant en aquest moment a Espanya, no a La Rioja, a Espanya. Vull dir, és un producte de primeríssim nivell.
Però, escolta, Miquel, tu dius dels grans sommeliers i les persones que estan avasades en aquest món, que la gran població no els conegui, que no els coneix, no?
O correcte.
No ha sentit a parlar-ne. Com es fa això perquè arribi a aquestes persones? Què es fan? Unes campanyes de publicitat? Unes fires? No sé, se'ls convida alguna cosa perquè vinguin aquí i ho provin?
Sí, no, però bàsicament els certàmens doncs, del sector. És a dir, hi han certàmens que es fan a nivell doncs, professional, doncs, tant a Madrid, a Barcelona, a grans capitals, en què hi acaben acudint doncs, molts de cellers grans i petits, no? I llavors al final el professional doncs acaba accedint doncs al coneixement doncs d'aquests cellers petits, no? Per què no arriba el gran públic? Doncs perquè el gran públic acaba arribant doncs el sistema doncs de que s'hi pot arribar són els mitjans de comunicació en general, no? Doncs la televisió, doncs la publicitat doncs de les grans marques, de les multinacionals, que a més tenen els pressupostos per poder-ho fer. Clar. I la necessitat de fer-ho, perquè si tu fabriques milions d'ampolles, necessites vendre-les, necessites arribar al gran públic, necessites que el teu producte estigui en els grans supermercats, a les grans superfícies, perquè les grans superfícies són les que et vendran milers d'ampolles per poder que a la suma de milers fan que tu puguis acabar venguent milions d'ampolles, no? Això el celler petit, no, és a dir, d'entrada no en té la necessitat, perquè no tenen vi per la gran superfície, és a dir, un gran hipermercat, un celler com Tritium, no li pot vendre absolutament res, perquè qualsevol supermercat, no ha de ser els grans, un mitjanet, no té, el celler no té ampolles per abastir-lo, no?
Per tant, dir
que,
sí.
Què, tenia ampolles per què? Per 15 dies? No, és a dir, no té sentit. És un canal, a vegades hi ha gent que diu, com pot ser que això no es trobi al supermercat? Perquè no n'hi ha. Clar. I no hi ha producte per poder sortir doncs, a la gran superfície, a la gran distribució, a base de milers d'ampolles, no? I llavors, evidentment, això va per un altre canal, va un canal ja molt més professional, que ho acaba coneguent doncs, el que estima molt el producte, tant professional com aficionat, no? Llavors, l'aficionat al món del vi, acabes accedint doncs, a aquests cellers, bueno, per curiositat, perquè estàs buscant coses diferents, coses realment que tinguin un perquè i que valguin la pena doncs, de degustar, no? Yeah. Perquè al final és el que també volia explicar, i per què és diferent això? És a dir, si tu parlem d'un vi com el que fa la celler Tritium, podem dir que és un vi singular. Dir que una cosa és singular és una paraula i es pot quedar aquí, i qualsevol pot dir-ho de qualsevol producte, no? Uh-huh. Però aquí sí que és realment veritat. És a dir, jo sempre m'agrada explicar que, com sap, per exemple, a la Vinoteca, a la Plaça Mercat, els vins que tenim són vins diferents, no? Llavors, a vegades, quan dius que són vins diferents, la gent et pot dir, bueno, vale, són diferents, sí, hi ha etiquetes diferents, esclar, tot ho diferent és diferent d'una altra cosa, no? Però quan dic que és diferent, no vol dir només que l'etiqueta és diferent, és que el producte que hi ha dins també és diferent. I és diferent per què? Perquè segueix una manera de fer i una tradició que fa que no sigui o que tot és igual, no? Perquè els vins, al final, la comercialització el que ha portat és que tot s'assembla, tot sigui igual, uh-huh. No? I aquí neix l'origen de Tritium, neix amb això. Per això, de seguida, jo me'n vaig entendre molt bé amb el celler, no? Perquè era la meva filosofia d'ho que entenia jo que havia de ser un celler i la meva filosofia d'ho que entenia que ha de ser doncs, l'elaboració del vi. Bueno, que entenia jo i que entén molta gent, no? Vull dir que molts professionals i estudiosos del tema diuen que el vi ha de seguir això, ha de seguir les arrels, ha de seguir la tradició i portem 2.000, jo sempre parteixo del mateix, portem bàsicament 2.000 anys de història en què hem arribat avui dia i el que no podem fer és tallar-la de cop, aquests 2.000 anys de història, no? Ah. El vi, evidentment, va néixer fa 5.000 anys, però la història moderna del vi, és a dir, quan es va popularitzar el vi, ja ho hem explicat alguna vegada, va ser amb els romans. No? Els romans varen popularitzar el vi, el varen fer necessari per tota la població, des dels esclaus, els patricis i els emperadors, tothom bevia vi, no? Mm. De més o menys qualitat, però tots bevien vi. I a partir d'aquí doncs, hi va haver la gran crescuda doncs, de la producció del vi, la gran plantada de vinya a tot el que era les zones doncs, de confluència romana, i una de les primeres zones doncs, estem i som nosaltres, no? Que va ser l'Empordà i el Penedès. Vull dir, Empordà i Penedès són les zones en què la vinya va néixer doncs, a la península Ibèrica i posteriorment de l'Empordà i el Penedès amb la conquesta romana
es van expandint,
es van expandint i va arribar a la Rioja, és a dir, la vinya va estar abans a l'Empordà amb Empúries i Roses que no pas a la Rioja amb Tricio, és a dir, una de les ciutats que hi havia a la Rioja era Tricio, que està molt a prop de Cenicero. El celler que estem parlant, Tritium, és de Cenicero, però que una casualitat, un dels pobles que hi ha a prop de Cenicero es diu Tricio, i el celler es diu Tritium, d'aquí ve el nom. Mm. És a dir que Tritium és el nom romà d'aquest poble d'aquest poble, poble que era d'origen romà, en què una de les seves grans particularitats i una de les seves grans feines que elaboraven eren fer la ceràmica. Era un poble elaborador, tota aquella zona, era una zona elaboradora doncs, d'argila, de terra cuita, d'àmfores, no? De ceràmica romana, i varen ser, doncs, bueno, doncs, varen arribar a elaborar doncs, tot el que és la ceràmica i les àmfores amb una gran qualitat, i aquestes àmfores es varen repartir per tot el que és la zona de confluència doncs, comercial de tota la Mediterrània, doncs, en què els romans doncs, dominaven, no? I es poden trobar àmfores d'aquesta zona doncs, per tot el Mediterrà. Això, que sembla, bueno, vale, molt bé, pot ser una dada doncs, anecdòtica, però és una data anecdòtica que ens el portem avui dia i ens la portem als vins que tenim ganes de parlar, que són aquests vins, no? Les vins elaborats amb àmfora, no? Llavors, Tritium, el celler, doncs una de les primeres coses que varen pensar és van dir, hem de tornar als nostres orígens, hem de tornar on s'ha fet com s'ha fet el vi sempre, no? Com s'ha fet el vi? Amb àmfores. Doncs carai, fent vi amb àmfora, no? I on hi havia la millor producció d'àmfores de l'Imperi Romà? Doncs a la zona de Tricio, no? A la zona d'aquí, de la Rioja, de la zona de Cenicero, no? Doncs, bueno, doncs, fem-ho. La qüestió està que, evidentment, han passat 2.000 anys i en aquests moments, en aquella zona, gent que elabori ceràmica no existeix, ha desaparegut, no? Yeah. I si vols aconseguir aquella qualitat de ceràmica, te n'has d'anar a Itàlia, no? Llavors, les àmfores venen d'Itàlia a un cost altíssim. Aquí, llavors, explico una mica el fet de per què els vins valen el que valen, no? Yeah. Llavors, sempre és la mateixa discussió, si els vins són cars o són econòmics, jo sempre acabo dient que els vins que valen molts pocs euros són els més cars de tots, perquè fins i tot arriben a ser dolents, no? Molta gent que ens està escoltant, estem parlant dels vins amb àmfora i d'això, i algú que n'hagi provat i hagi tingut una mala experiència, i més d'un li haurà passat, dirà que els vins fets amb àmfora no valen absolutament res, i tindrà part de raó. Però passa que no ho pots dir d'aquesta manera. No és que els vins amb àmfora no valguin absolutament res. O alguns vins fets amb àmfora malament no valen absolutament res.
I la meva pregunta és, la gent de Tritium ho fan amb àmfora encara o no?
Ho fan amb àmfora, però la gran diferència de fer-ho bé o fer-ho malament és agafar l'àmfora adequada. Els romans, per això, per què era apreciada la ceràmica que feien a Tritium? Perquè era una ceràmica molt ben feta. És a dir, de terra argila, d'aigua i capacitat i torns per poder fer ceràmica, n'hi havia tot a l'Imperi Romà. Però la de Tricio era realment apreciada i era una zona en què la ceràmica s'exportava i s'exportava per tota la Mediterrània. Per què? Perquè era millor. Quan feies vi amb aquelles àmfores, el vi sortia més bo. És a dir, no se sabia per què, però si tu agafaves aquelles àmfores, el vi sortia bé.
Yeah.
No? I doncs què volia la gent? Esclar, jo si he de dedicar temps i esforços a fer vi, doncs el faia amb àmfores bones, d'aquelles que em porten de la Hispània, de la Hispània romana, i em sortirà un vi bo. No el faré d'una àmfora portada d'una altra zona, que el vi, carai, és a dir, amb el mateix esforç aconsegueixes un producte més dolent, no? Això és el que passa avui dia, no? Si tu agafes una àmfora, doncs, senzilleta, no? Que al final també et sortirà molt més barata, no? És a dir, tu pots trobar avui dia, pots trobar una àmfora, és a dir, en aquest cas estem parlant d'àmfores ja per vinificar, normalment es treballen amb àmfores de 700-800 litres, no? Doncs una àmfora de 700-800 litres la pots trobar, doncs, per 500 euros, per 1.000 euros.
Yeah.
Cap problema. Trauràs un vi dolent. Un vi dolent. He fet el mateix esforç. Amb el mateix esforç agafarem una àmfora feta a Itàlia, molt ben feta, amb un nivell de porositat molt baix i que et doni uns molt bons resultats i que acabarem elaborant uns vins molt frescos i realment molt gustosos de poder veure, molt ben fets, no? Però es valdrà doncs 6 o 10 vegades més. Ens anirem als 6-10.000 euros, no?
Bé, el kit de la qüestió, pel que estic veient, és on envasem el vi, on el posem, diguéssim, no? On el fem, a l'àmfora, en aquest cas.
Exacte, I a tornar al passat, a tornar a les coses ben fetes, no?
Jo el que estic veient és que tu prens una copa de vi del Tritium i és com si viatgessis en el temps, no així? Com si tornessis a l'antic imperi romà.
Sí, sí, a l'antiga Roma, És a dir, és que hem de pensar que en el món del vi... Roma ho és tot, fins i tot arribant a l'extrem de que es diu, i jo crec que deu ser veritat, de que la caiguda de l'imperi romà és degut per culpa del vi i per culpa del que a ells els agradava del vi. Els agradava molt als romans, bevien vi tots. El vi, com he dit, és una cosa popular a totes les capes de la població, a totes les capes socials de la població i fins i tot, evidentment, i a totes les edats. És a dir, bevien vi des dels nens a les persones adultes i grans, no?
Però escolta, quina alegria que hi havia allà, no?
Bueno, el vi era un aliment. I això ha canviat en els nostres últims anys, però ja ho hem explicat també alguna vegada, quan nosaltres érem petits, el vi continuava sent un aliment.
Sí.
És a dir, jo recordo la meva mare donant-te'm pa, vi i sucre.
Sí.
I era una cosa totalment normal. És a dir, perquè el vi era un aliment. Doncs l'antiga Roma exactament el mateix. Passa que hi havia un problema de gustos. Normalment, i això és una cosa habitual a tota la zona mediterrània, ens agraden molt les coses dolces. És a dir, deu ser per un tema genètic, que tenim un gust que el dolç... És a dir, parlem majoritàriament, evidentment, no? Però quan parles majoritàriament, el gust dolç ens agrada molt i molt. Llavors els romans, que els romans són més que els nostres avantpassats, que vivien a tot l'alar mediterrani, no? Nosaltres venim de romans, doncs els agradava molt el vi, però els agradava especialment que fos dolç. I una manera, doncs, d'endolcir el vi, una era posant-hi mel. No? Que hem parlat també una vegada, que és el molsum, no? I l'altra manera d'endolcir el vi d'un edulcorant era afegint-hi plom.
Plom?
Plom. I llavors, esclar, ja pots imaginar-te, doncs, afegir plom al vi, és a dir, el vi és un aliment, doncs el plom formava part de la teva alimentació, tots sabem un tòxic
que és el plom, no? El pitjor de lo pitjor,
i degudament degut a això, el problema va... És a dir, l'origen és el vi, però a remol de què? De que el vi afegia en plom per edulcorar-lo i que fos més dolç, no? I això va acabar intoxicant, doncs, a les legions romanes, intoxicant a la població, i això va acabar provocant, doncs, al final la caiguda, doncs, de l'imperi romà, no?
Jo ara estic pensant una cosa que no la tornaré a dir, perquè ja ho han dit al principi. És com el glutamat que varen parlar-ne. Vull dir que també
sí.
Tots els aliments.
Segurament és molt més nociu el plom que el glutamat.
Tant, segurament. Naturalment. No. Però vull dir que, escolta, com que també el trobem a tot arreu, aquí el plom el trobàvem només al vi, en aquella època.
En aquella època. I per acabar-ho d'arreglar, també a moltes copes... al bord de la copa, la part de dalt, al voltant de la copa, doncs hi ficaven una peça de plom a tot el voltant, perquè era més, és dir, el plom que té és que també és molt pastós, és molt manejable, i pots aconseguir, doncs, tots ho sabem, doncs, si tu veus una copa de vi, la copa ha de ser adequada, i com més fineta sigui i menys notis la copa i el líquid, el vi, i el teu paladar, doncs pràcticament no hi hagi absolutament res amb aquella copa tan fina, doncs és quan un mateix vi, doncs, té nivells, doncs, de poder-lo gaudir de maneres diferents, no? Doncs els romans, de tontos no en tenien res, no? És a dir, tenien un desconeixement important d'un nociu que pot ser el plom, però de tontos no tenien un pèl, i el que feien copes, i a la punta de dalt, el fil de la copa, i com que era pastós el plom, i posàvem tot una capeta de plom, que podia ser molt i molt finet, i llavors els emperadors i la gent que s'ho podien permetre, doncs bevien el vi, doncs, amb aquestes copetes tan fines, i havien descobert que amb allò realment, doncs, el gaudies molt molt bé i un mateix vi doncs podia ser realment molt més, molt més,
bueno, dolç,
molt, exemple, molt més agradable,
més agradable.
És dir, un mateix vi, tots ho proveu algun dia, agafeu un got de Duralex i beveu i proveu una copa de vi, i agafeu totes una copa d'una copa doncs de cristall, la millor copa que trobeu, la més fina, i proveu el mateix vi. No sembla el mateix. És a dir, amb la copa de cristall el vi és més bo. Doncs això passa el mateix. Vull dir, els romans, doncs, si agafaven un got de terracota que d'un centímetre de gruix i bevien un vi, era una cosa. Però si agafaven una copa de metall amb el borde doncs, de plom ben finet, carai, aquell mateix vi era més bo que no pas amb la copa de terracota, doncs així es basta i d'això. Què passava? Que a base d'anar beguent, anar beguent, anar beguent, aquella capa de plom també el anaves llepant, el anaves llepant, i anava desapareixent. Es anava erosionant i anaves emmetzinant tu mateix. I anaves, és a dir, a part de si portava plom el vi, doncs ja t'emmetzinaves, i a més, a sobre la copa, doncs t'acabava doncs, de rematar.
Yeah. No? Escolta'm, no tenim més temps, eh? Vull dir que...
Ho dic seriosament,
perquè...
Però és que no he dit absolutament res encara.
No, bé, hem fet una classe d'història d'on ve el vi, com va desaparèixer l'imperi romà, gràcies al vi també, i de com el bevien i com el preníem. Hem sabut també que el tritium ve, doncs, d'aquest nom romà...
De Tritio.
De Tritio.
Que són els orígens, i que bàsicament, exacte, que si vols fer un bon vi avui has de veure en el passat i en els orígens. I tu em diràs que ara he d'acabar-ho aquí.
A partir de la setmana vinent tindrem la segona part. És a dir, parlarem llavors exactament d'aquests dos vins que fa dues setmanes que estem dient que en parlarem i no acabem de parlar-ne.
Bueno, va.
Va, doncs fins la setmana que ve.
Bueno, deixa'm, que... diguem el nom, almenys.
Sí, home, sí.
Això serà com aquelles coses... Muertes anunciades.
Va.
L'essència blanca i el matiz. Que són dos grans vins de la Rioja espectaculars.
Vins naturals fets, doncs, com es feien en aquelles èpoques.
Exacte.
Molt bé. Doncs en parlem la pròxima setmana.
Vinga, va, fins la setmana vinent.
Que vagi bé.
Adéu-siau.
A la Vinoteca tens Empordà?
Sí.
Tens Bordeaux?
Sí.
Priorat?
Sí.
A la Vinoteca?
A la plaça Mercat. La Vinoteca. Ho tens clar?
Sí.